Doncs ens acompanya Beatriu Guarro, ella és professora emèrita del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, també membre de SOS Racisme, i avui ha sigut l'encarregada d'aquesta xerrada de polítiques locals de prevenció de violència racista. Molt bona tarda, Beatriu.
Bona tarda i gràcies a vosaltres.
Gràcies a vostè per atendre Cugat.cat. A mi m'agradaria començar fer-li la primera qüestió sobre una paraula que ha sortit molt a la xerrada, que jo l'he apuntat moltíssimes vegades, que és voluntat, voluntat, voluntat i sobretot de l'administració. I quan vostès parlaven de la voluntat, és que entenc
que
no hi ha voluntat. Llavors, m'agradaria saber si des de l'entitat, si és de SOS Racisme, si vostès, des d'aquesta no voluntat, destilen algun tipus de benefici des de l'administració per no adoptar les mesures que vostès els hi proposen?
Jo diria que més aviat és una qüestió de desídia. És a dir, hi ha molts problemes, no es poden abordar tots, i és més una qüestió de desídia. Vas a parlar doncs, amb les administracions i et diuen sí, 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 normalment molt bones paraules, però després a l'hora de la pràctica no es despleguen realment polítiques de prevenció i de erradicació del racisme, no es duen a la pràctica. Jo crec que és falta de mitjans, falta de coneixement, però també aquesta falta de voluntat. Hi ha una cosa que diré ara que potser és una mica inconvenient, però hem de pensar que moltes, no totes, però moltes de les víctimes de racisme, d'abusos, de persecució, etc., no tenen la nacionalitat espanyola, no voten. I, per tant, doncs, dintre de qualsevol administració, no només les administracions locals, per qualsevol administració, doncs, no estaran mai en primer pla dels objectius i dels interessos d'aquella administració.
Són ciutadans de tercera, llavors?
Sí, 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 sí. Quan, esclar, el racisme, evidentment, aquí afecta a les persones que en viuen les conseqüències, a les víctimes d'abusos, de discriminacions, etc. Però de retruc afecta a tota la societat, perquè això el que fa és deteriorar la convivència. Si la convivència està deteriorada, jo, que no soc víctima ni seré víctima de racisme, tampoc no estic còmode amb aquesta societat, perquè la convivència està deteriorada. I això és molt important. I no es té en compte, doncs, hi ha altres prioritats, hi ha altres objectius, etc.
Gastarem els diners en altres coses.
En el cas, per exemple, de la policia local de Barcelona, la Guàrdia Urbana de Barcelona, nosaltres fa 30 anys que existim a SOS Racisme. El Servei d'Atenció a les Víctimes, 25, però l'associació ja en fa 30. I des del primer moment la Guàrdia Urbana de Barcelona era una mica allò, la pedra a la sabata. No ha canviat res, sigui quina sigui l'administració de l'Ajuntament, perquè està tan consolidat el mecanisme repressiu que té la Guàrdia Urbana que és molt difícil de canviar-lo. Per exemple, en el cas dels manters és molt evident. Ja ho sabem que la venda de les mantes és irregular, que no és legal, que no tenen permís per desplegar la manta al carrer, nosaltres això ja ho sabem, però també és veritat que no cal agredir aquestes persones amb la violència que se les agredeix, identificar-les innecessàriament, cosa que després això els pot perjudicar a l'hora d'obtenir permisos o de renovar permisos de residència, si no caldria actuar de la manera que s'actua.
Tornant a una cosa que ha comentat, aquesta voluntat està estretament vinculada amb el color del partit que governa en un ajuntament?
Aquí podem veure diferències importants segons el color del partit, però aquesta falta de voluntat hi és a tots els municipis, ara uns molt més que d'altres. Em sembla que abans he parlat a la xerrada, no?, de que tenim relacions, bueno, a part de l'Ajuntament de Barcelona, amb el de Badalona, amb l'administració anterior, quan l'alcaldessa era la Dolors Sabater, o amb l'Ajuntament de Terrassa, que estem a punt de tancar un conveni de col·laboració important i, per tant, sí que hi ha exemples positius. Tampoc no em vull generalitzar. Altres ajuntaments, segons quin sigui el color polític, potser tampoc ni tan sols intentarem fer grans coses, no? I sí, sí que hi ha diferències, però costa, continua costant molt. Encara que hi hagi voluntat, diguéssim, de no fer pràctiques racistes per part de l'Ajuntament, que això hi ha molts ajuntaments que aquesta voluntat la tenen i que a més ens la creiem que la tenen, no? Però a l'hora de traduir això en mecanismes efectius de prevenció i de denúncia i fins i tot de sancionar, no?, aquestes pràctiques racistes, això costa molt de portar-ho endavant, sí, sí.
Ja per anar acabant, Beatriu, ha posat a la xerrada un testimoni, el testimoni d'en Sergi, li han posat un nom fictici. I parlava també de la importància de les persones que l'estaven gravant, d'aquells testimonis i la importància de que hi hagi testimonis i testimoni enregistrat per després tirar endavant una denúncia. A mi m'agradaria preguntar-li precisament per aquests testimonis, per les terceres persones que a vegades es troben en una situació, es posen a gravar. M'agradaria preguntar-li si a vegades s'ha trobat en casos d'aquests testimonis hagin tingut por, perquè no és el primer cop que se sent d'un testimoni gravant una acció poc acurada d'un agent i després aquests agents vagin a picar les portes dels edificis, sí, de les portes, sí, del davant, haver usted que ha gravado, o haver vostè les imatges i fer-los esborrar el que tenen al mòbil. Hi ha por també per part d'aquests, sí, i això atura molt també.
Sí, jo el que diria en general a la població en general és que quan presenciïn una situació d'abús o d'agressió racista, en primer lloc intentin connectar amb la víctima, mai amb l'agressor, sigui policia o sigui un particular, mai amb l'agressor, sempre connectar amb la víctima, que la víctima vegi que no està sola. De vegades, no, si pots parlar-hi, perfecte, si no, només una mirada, perquè segons quina sigui la situació no pots parlar directament amb la víctima, però que vegi que hi ha una connexió. Si hi ha la possibilitat de gravar, gravar-ho. Un cop la situació ha deixat de ser perillosa, intentar recollir les dades de la víctima, si ella hi està d'acord, tampoc no se l'ha de pressionar, per veure si això després es pot portar a denunciar. I la persona testimoni que vagi de seguida amb allò que hagi pogut gravar o amb tot el que hagi pogut recollir, que vagi a Sos Racisme, que truqui primer si vol per demanar una entrevista, o si no que hi vagi directament, i en allà l'assessorarem amb més detall, depenent de cada situació concreta, depenent de les persones que hagin intervingut en el cas de l'agressió o de l'abús, a veure què es pot fer en cada cas. Nosaltres l'assessorarem i li direm. I naturalment, igual que amb les víctimes, si a l'última instància una víctima no vol denunciar perquè té por, per exemple, si està en situació irregular, diu, si ara me'n vaig davant d'un jutge a veure si m'enviaran amb un CIE i del CIE al meu país, i això és una possibilitat, no podem pas enganyar. Si la víctima decideix no tirar endavant la denúncia, nosaltres ho respectem, i amb els testimonis igual. Si el testimoni diu, bé, jo això els deixo aquí, però jo no vull dir que jo hi era, no vull... Doncs se'l respectarà igualment, sí, sí. Si no serveix per portar-ho davant d'un jutge, per dir-ho d'alguna manera, com a mínim a nosaltres ens servirà com a dada recollida que ens permet després ampliar la fiabilitat, en definitiva, del nostre informe anual a través, a partir de les dades que recollim.
Beatriu Guarro, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Em quedo amb aquesta conclusió, la desídia, una mica que ens la traguem, no l'administració,
tothom, totes les persones, efectivament.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.